gobierno no desconfía de los Mossos, pero ante una situación, hemos visto, tumultuaria en la calle, cree que su deber para garantizar la ley y el orden es precisamente apoyar la labor que realizan los Mossos d'Esquadra.
Perquè ho justifiquen, diu, perquè hi ha manifestacions tumultuoses. No és cert. Tothom sap el que és el tumult. I aquí ja volen crear un relat per possibles conseqüències.
Viure la història és angoixant. T'oprimeix si hi entres. Si la protagonitzes en una petita part, et mareja, et posa davant de la contradicció, de les contradiccions múltiples. Aquesta és una de les reflexions que podrem trobar al llibre Tumulto, Meditacions sobre l'octubre català, en què els historiadors Arnau González Vilalta i Enric Ocelay de Cal i també el periodista Plàcid García Planas expliquen com han viscut aquests mesos tan intensos políticament. Avui, per agafar aquesta perspectiva i parlar també d'aquesta tardor catalana, tenim dos autors d'aquest llibre, l'Arnau González Vilalta. Bon dia, Arnau, ben tornat, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
I l'Enric Ocelay de Cal, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Teniu sensació, vosaltres, que sou historiadors, d'haver viscut una part important de la història d'aquest país?
Home, ho escrivim així perquè ho creiem. Hem viscut una revolució, en final, més o menys, exitós per depèn d'aquí, o sense final, encara a l'espera de desembre, però sí, hem viscut un moment transcendent de la història de Catalunya i d'Espanya.
Vosaltres...
Absolutament. Sí. No, a veure, t'ho dic d'una altra manera. Des de 1808 no hi ha hagut un règim espanyol que hagi durat més de 50 anys. Allò, excepte la... Bueno, no dic cap, però la restauració alfonsina del setembre del 74 al setembre del 23 frega la línia, però no arriba. Aleshores jo portava ja anys dient, bueno, quan vindrà el gran sotrac, perquè tocarà un gran sotrac, i en això no m'he equivocat.
Vosaltres, de fet, reflexioneu també a la portada, no?, sobre aquesta idea de si hem acabat vivint immersos en una constant revolució, no?
Home, la portada, no sé si els espectadors, els oients, han tingut temps de buscar-la a la xarxa o de veure-la en alguna llibreria. És una bomba de mitjans del segle XIX a punt d'esclatar. Per nosaltres, el moment històric ha sigut això, una bomba política.
Sense esclatar.
Sense esclatar, per sort. D'altres dirien que ha esclatat, però el perill ha sigut i és. És a dir, la situació política i social catalana té ara mateix riscos que poden no derivar en res en concret, però els riscos hi són.
Vosaltres per què heu escrit aquest llibre, Enric?
Perquè, a veure, en el meu cas, perquè sóc historiador de nacionalisme català, de història catalana, i no podia quedar-me sentat quan literalment passava tot per davant de la meva finestra. Jo crec que Arnau ho ha fet amb un sentit d'implicació cívica major, i la seva part central, el llibre, ho reflexa, i les veus que ella porta dintre del seu text ho reflexa. I el Plàcid, perquè també amb un sentiment d'implicació, però sobretot per un bagatge de referència com a periodista en conflictes varis, que li portaven a constantment estar
comparant, no?, una mica, comparant, la guerra dels Balcans, etc.
Comparant, però comparant
també... Ho ha viscut tot.
Comparant també en un sentit de dir, abans jo anava als llocs i veia coses, i ells m'havien d'explicar, i jo havia de fer un resum, que després ells em dien que no els acabava de convèncer. I ara jo em trobo al revés, em venen a mi i em pregunten, i jo...
Haig de donar respostes, clar.
Exacte.
Mira, per entendre què ha passat, anem al començament.
8 de setembre. Soc historiador i tinc la història fora la finestra. A més, he dedicat tota la meva vida professional a entendre la política catalana i el separatisme, o nacionalisme radical en concret. Com puc posar-m'hi d'esquena? I ho he d'escriure. Ja veuré què se'm fa de tot això. Enric Ocelay de Cal.
És aquest principi que ens explicaves que et va portar a escriure aquest llibre, que és aquesta inquietud com a historiador, no?, que al final us fa participar també d'explicar el que està passant, d'explicar la història. Però us heu sentit còmodes amb el present? Ha sigut fàcil?
Home, ho deies tu al principi. Viure la història de manera individual, evidentment, és molt diferent a parlar d'un conflicte passat i encara que sigui en el mateix territori. La comoditat va evidentment, per barris i va també depèn de la implicació política personal que tingui cadascú. El que aquest llibre intenta explicar són les nostres argumentacions. I un dels temes que jo poso sobre la taula sempre és que l'historiador és historiador i després també és ciutadà. Per tant, jo m'he sentit còmode o no? Bé, jo m'he sentit cridat a fer alguna cosa i a participar de la dinàmica política. Diria que l'Enric, en aquest sentit, és absolutament diferent.
No tant. No tant, perquè hi vius en una societat i jo no conec a ningú que al llarg d'octubre no hagi estat absolutament estressat. Des de l'espanyolista més furibund...
A l'independentista, sí, sí.
A l'independentista més exaltat.
Has viscut amb tensió allò, no? És a dir...
Ho hem viscut. Sí, sí. Diria que una mena de sintonia en la qual tothom es podia posar d'acord en què estàvem molt tensos. Per què? Ja era una qüestió diferent.
El que passa és que també aquí els periodistes tenim una responsabilitat molt gran, quan parlem dels termes dies històrics, no? Hem viscut molts dies històrics. Un dels dies històrics és l'1 d'octubre.
1 d'octubre. La revolució, o el que sigui això, cap en un Kleenex. Uns dies abans del referèndum, una amiga va treure un paquet de Kleenex de la seva bossa. Del paquet, en va treure un mocadoret. No per aixugar-se. El va desplegar i allà hi tenia anotacions de l'estratègia del referèndum en el seu poble. És difícil que la policia busqui estratègies en un Kleenex. Plàcid García Planas.
L'Enric deia que l'Arnau havia viscut el referèndum també des de dins, perquè tu vas ser cap de seguretat del teu col·legi electoral.
Sí, evidentment informals, no era un càrrec oficial, i insistint en aquesta separació, puc ser historiador i puc escriure, aquest és un llibre d'opinió personal, però puc fer un llibre d'història absolutament no neutral, perquè és impossible ser neutral en tota la vida, i puc tenir una activitat política i pública diferent. Sí, jo vaig participar de l'1 d'octubre, no vaig tenir la desgràcia de trobar-me amb cap cos policial, però ho vaig veure amb una intensitat que, de fet, els historiadors aquest mes d'octubre ens ha explicat moltes coses. Ens ha permès entendre molts esdeveniments del passat. I l'1 d'octubre, evidentment, ens permet també entendre que la història d'Espanya i de Catalunya ha canviat, però que hi ha unes dinàmiques que sempre estan sobre la taula i sobre les quals hem d'especular si canviaran o no.
Tu ho defineixes com...
La psicologia de les persones. És a dir, com és... Allò, estudies una època, l'estudies, però no tens aquella sensació de com ho vivien, què sentien, com ho patien, quins nervis tenien.
Sí, com a historiadors us trobeu a faltar documents d'aquest tipus, no? Quan estudieu una mica la història, dir, el 1714 com se sentia la gent? Com ho vivia la gent? Exemple, amb frustració? Amb alegria?
Però no solament en la dinàmica política o ideològica, sinó en relació, per exemple, va fer un estiu insufrible, que no es va aturar fins al novembre.
Sí, la calor que feia aquell estiu...
Aquella calor pesant, enganxosa, forma part de l'experiència.
Condiciona
absolutament. I això, no, el que ho escriu després, no ho sap.
No, realment, a mi i a tots ens agradaria que aquest llibre, evidentment, no quedés aquí en solitari, sinó que n'hi haguessin 4 o 5 més, o els que fossin. Quan vius una realitat en directe i la plasmes en un dietari, en el que sigui, poques hores després, evidentment, és molt diferent a com ho recordaràs, com ho viuràs i com ho escriuràs 2, 3, 5 mesos o un any després. Per tant, té un valor. Tenim un valor, els tres que ho hem escrit. Som els que som, però, evidentment, per l'historiador d'aquí 15 o 20 anys pot tenir una utilitat real.
I després d'aquesta tempesta de l'1 d'octubre, algú podia pensar que venia la calma, però no va arribar.
4 d'octubre. He d'abandonar la història de Catalunya o la història de Catalunya m'abandonarà a mi? La intensitat en la qual estem immersos des de fa anys en la política actual catalana em provoca la necessitat d'obrir nous horitzons que em permetin viure unes hores al dia en altres mons. Arnau González i Vilalta.
Això jo crec que és una sensació que tothom va tenir en aquell moment, no? De dir, necessitem espai, necessitem també els mitjans parlar d'altres temes, necessitem que el dia a dia funcioni, que anem al teatre, que llegim un llibre tranquils, perquè hi havia un moment d'angoixa que ara explicava l'Enric, no? També com a historiadors suposo que ho deveu viure també, aquell punt de dir, que no puc treballar, no puc agafar perspectiva de tot això que està passant.
De fet, el llibre és producte en gran mesura d'aquest col·lapse intel·lectual des de principis o mitjans de setembre fins a principis de novembre. Jo no podia treballar en res, i per tant vaig decidir, i els vaig proposar, i juntament sí. allò vam acordar, fer algun tipus d'obra d'aquest tipus.
Perquè tu, Enric, per exemple, com a professor universitari, o tu, Arnau, també, us ha afectat això en la vostra vida quotidiana de la universitat? Heu hagut d'alterar el programa?
Sí. Ja, no, perquè jo personalment no estic donant classe aquest quatrimestre, però sí, diguem-ne, dies de tancament, desconnexió, i això amb
vagues,
algú que no està... Clar. Sí, vagues, etcètera. Però hi ha algú que està donant classe... No?
Sí, sí, no, he perdut 4 o 5 dies de classe. Amb la comprensió majoritària de l'alumnat universitari, sempre amb un 15-20% d'alumnes molt preocupats per perdre docència, però el que evidentment els explicava als alumnes és que la universitat no té una frontera amb la societat i tot el que passa arriba allà a les seves portes i s'atura. Per tant, sí, s'ha alterat absolutament.
6 d'octubre. M'he passat tota la meva vida professional fent voltes a aquesta emblemàtica data catalana. I ara torna a succeir. No és veritat, és clar, no passa el mateix, ni de lluny. Però és un esdeveniment força semblant. I resulta que no m'agrada. No ho vull viure, sols estudiar. Enric Bucelay de Cal.
És una de les coses curioses i interessants d'aquest llibre, és això, no? La vostra perspectiva personal de com esteu seguint tot el que va passant. Tu, Arnau, al llibre expliques que et vas posar en contacte també a través del correu electrònic amb excònsols i també amb cònsols per valorar i també tot el que anava passant. I un et va dir, en poques paraules, sense mort no hi ha intervenció. Aquest missatge a tu et va sorprendre, no?
Home, sí, és impactant.
També, qualsevol hagués sorprès.
També és veritat que a vegades, si anem als arxius i busquem documents de fa dècades, ens podem trobar moltes afirmacions d'aquest tipus, i com que és del passat, doncs ens resulta més o menys sorprenent, però quan et parlen del teu país, de la societat de la qual formes part, evidentment és molt més dur. Sí, sense morts, Europa no intervindrà. Això se m'ha dit directament, i sense cap problema. És a dir, com un fet de les relacions internacionals ben evident.
L'Enric compara, no? De fet, la brutalitat de la policia colonial britànica contra els independentistes indis amb l'actuació policial que es va viure aquí l'1 d'octubre.
La policia és un instrument polític sempre bastant poc fi. El que es va fer l'1 d'octubre va ser un extraordinari error polític, en el sentit d'era enviar personal, algun del qual ja estava bastant escalfat, a fer una tasca d'intervenció davant de resistència passiva que era absolutament previsible, però era també xocant i indicatiu del món polític espanyol, que comptaven amb una verticalitat, absoluta. És a dir, no pensaven que hi havia gent amb smartphones que ho podien filmar i que això podia immediatament circular i immediatament impactar. I això és un greu error.
I amb tot això arriba un dia en què es fa una declaració d'independència de 8 segons, una finta de Puigdemont de convocar eleccions, i ens plantem en el dia en què hi ha la declaració al Parlament de Catalunya.
27 d'octubre. Mentre arribava la UAB des de Barcelona, els ferrocarrils de la Generalitat, un 50% dels passatgers escoltaven la ràdio. D'altres llegien la premsa desesperadament. Un home que tinc al costat repassava els seus missatges de Twitter. En rep del diari Ara, d'un perfil amb una bandera de la Legión i de molts altres símbols polítics antagònics. Un fanàtic del pluralisme. Vol saber de tot. M'encanta. Arnau González Vilalta.
I a partir d'ara què?
A partir d'ara què? A veure, som historiadors i, de fet, el llibre aquest és producte també de l'angoixa de ser historiadors. Miràvem el passat i el present el veiem realment negre. No ho sé, a partir d'ara què? Sincerament, pot ser que visquem en un conflicte irresoluble.
En tot cas, primer estem
aquesta
en un
bomba
moment
de la portada que no ha acabat d'explotar, eh? Digues, Enric, perdona.
No, però fumeja.
Sí, sí, sí.
Allò, està rodant i fumeja la bomba. Estem en campanya electoral a partir de demà. I és un moment, és com a l'ull de l'huracà, és un moment plàcid, tranquil, dins d'una cosa que fa voltes, i les eleccions seran, jo crec, sorprenents. Com? No tinc ni idea, però diguem-ne, són dos blocs, cadascun dividit en tres partits, en tres candidatures. Candidatures que entre elles tenen més tensions que no pas sintonies. Aleshores, què pot passar? Molt difícil. Però.
Catalunya, per això, és un sol poble, com deia el vell lema del suc?
Home, jo al llibre plantejo que potser hem vist que no. Per desgràcia, evidentment, tots volem viure en societats plàcides i tranquil·les, però jo diria que aquell lema d'un sol poble doncs està començant a escardar-se per desgràcia o per traducció d'una realitat sociològica potser molt amortiguada durant les últimes dècades.
S'ha despertat un espanyolisme que no era visible ni tan sols a finals de la dictadura franquista en termes de carrer. I això és quelcom diferent. Diferent com? Amb quines implicacions i resultats? No podem saber-ho ara.
No, ha sigut uns mesos apassionants, com dèieu, i tensos per tothom, per tota la societat, pensis el que pensis, i també per molts oficis que s'han de dedicar a informar, com és el cas del periodisme, però també aquells que heu d'explicar el que està passant o agafar perspectiva del que va passant, i vosaltres ho heu fet en aquest llibre, que jo crec que és recuperar una mica la idea de que l'historiador és un cronista, no?
El Plàcid ens ho diu, com a crítica positiva.
Sí. Però està bé això.
Hem de ser capaços de, d'acord que l'historiador requereix perspectiva per fer anàlisis tranquils i poder oferir a la societat una certa visió plural, però també aquestes cròniques d'urgència poden ser útils també. I estiguis d'acord o no amb el que opinen els que hem signat el llibre, eh? Es tracta a vegades de fer reflexionar.
Sí, sí. I és el que feu Arnau González Vilalta, Enrico Salai de Cal i el Plàcid García Planas, autors d'aquest llibre Tumulto, Meditacions sobre l'octubre català del 2017. Moltes gràcies per venir avui al suplement i, en fi, això es vendrà com l'espuma. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.